perquè mos han ganat. Dia 1 de gener s'havia de posar en marxa el pla d'ordenació, avui són dia 29 de gener, per tant, t'han tingut temps de sobre.
Són les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Sense pagesia no hi ha futur. Aquest és un dels lemes de la concentració que s'està duent a terme en el recinte firal d'Es Mercadal. Els pagesos i pageses de la nostra illa s'uneixen així a les demandes i mobilitzacions que estan tenint lloc a diferents punts d'Espanya. Agrame, FACME i Unió de Pagesos de Menorca, així com les cooperacions agroalimentàries, fan sentir la seva veu en contra de l'augment de costos de producció excessiva, burocràcia, pèrdua de rentabilitat de les seves explotacions, l'acord comercial de la Unió Europea amb Mercosur i les retallades de la política agrària comú més coneguda com la PAC. També la doble insularitat, que sumat a tot plegat, només fa que empitjorar la situació. Per això avui som amb el camp de Menorca, perquè sense Menorca rural no hi ha Menorca.
A sa terra menorquina el camp està destrossat. Tot per seguir sa doctrina que dicta sa comunitat. La pagesia rebel·la perquè el camp el destrossat. Menorca era una perla que han perdut i ara cercat.
Bon dia, amigues i amics, benvingudes, benvinguts a una nova edició del Dia Menorca, la que correspon en aquest dijous 29 de gener, Dia Internacional dels Trencaclosques.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle. Ara.
Disculpen por la pereza de buscar entre todas las piezas y no terminar.
Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia. Si ahir no t'agradava perquè no tenies paciència amb els Legos, els puzzles, avui què?
Tampoc. Tot i que n'he fet un, eh? A la meva vida, gros. Que el teníem a les golfes de casa i pujàvem.
No, quantes peces no tenim?
No me'n recordo.
No te'n recordes.
No, era un paisatge, això sí. Una muntanyeta, un riu.
Por las risas no compartidas.
El van fer entre tots els germans.
Quants germans?
Ens va unir el puzzle.
Us va unir.
Quatre
bé,
som.
Només el puzzle.
I love it!
I altres coses. Estem molt units, de fet.
Sabíeu que l'inventor dels puzzles va ser un geògraf i cartògraf anglès de nom John Spielberg? Va ser l'any 1766. Tot va començar fent un mapa mundial de llenya, després va separar per països diferents, posant com a referència les fronteres polítiques, i ho va fer amb l'objectiu que els fiets aprenguessin geografia. L'invent es va batejar amb el nom de puzzle disseminat i el va començar així a vendre a les escoles.
Al segle XIX els puzzles es van començar a popularitzar i van anar evolucionant en disseny, en temes, formes, dimensions, i diverses empreses van començar a fabricar trencaclosques de manera massiva, fins a dia d'avui, que s'han convertit en un joc d'entreteniment familiar molt popular.
I sabíeu que el puzzle que va arribar un puzzle a l'espai, ho sabíeu, això?
Com pot arribar un puzzle a l'espai? Peça per peça.
Peça per peça. Va ser l'any 1984 de la mà de la primera dona estatudinenca que va explorar l'espai i en el viatge es van portar un puzzle xinès en el transbordador Challenger, saps?
Ah, o sigui, el puzzle va anar a l'espai perquè estava dins la nau espacial.
És correcte. I ara us anava a fer una pregunta. Sabeu quan medeix el puzzle més gran del món?
Quan?
Ah, no, sí que ho sé.
No ho saps ni tu. No ho saps ni tu.
Expliquem als nostres estimats oients que perquè no veiessis la resposta ho he imprès amb una fulla a part i me l'he deixat damunt la meva taula.
I ara què hem de fer? Ens quedem amb el dubte?
Ens quedem amb el dubte, però t'he de dir que la meva memòria em permetrà contestar-la. Va, digues, les peces no te les diré, però quan medeix sí que te'l diré. I la imatge també.
Axel, ajuda'm.
Axel,
bon
Camarasa, vine cap
bon
aquí,
dia,
com
bon
estàs?
Dia,
vinga,
bon
va.
Dia.
Quants metres medeix el puzzle més gran del món?
15.
Toma, 15. I tu?
20.
20. I en Jordi què diu?
Tot el dia m'ha estat xinxant.
En Jordi l'ha acertat. 9.
Doncs no està gran.
És un puzzle de 9 metres de llarg, que és una imatge de Coda, que és fet per Coda, que són imatges de paisatges.
Oh, que bonic.
Molt bonic. Molt
I qui és el valent que l'ha fet?
En Jordi Fabres.
Algú amb molt de temps.
Tenim un telèfon al Dia Menorca, el nostre WhatsApp, per si ens vols fer arribar qualque experiència amb el món dels trencaclosques, és aquest.
628-746 986.
Una altra vegada.
628-746-986.
Vaig al camp, a viure al camp. Entre porcs i vaques, jo trobaré un camí per tornar a començar i ser feliç.
Avui tenim tertúlia política, Pere, darrer dijous de mes.
Sí, ens acompanyaran per part del PP el portaveu Joan Pons Torres, per part del PSOE Susana Mora i per part de Més per Menorca, Esteve Barceló. Amb ells debatrem sobre el nou conveni amb el Consell Insular de Mallorca per assessorar en informes tècnics corresponents al Departament d'Ordenació Territorial. També parlarem del programa de lloguer estable i d'altres qüestions en matèria d'habitatge, com l'anunci per part del Consell Insular de Menorca de gestionar els seus propis habitatges de protecció oficial.
Abans veiem les notícies de sa jornada. Avui, en Axel Camarasa, que mos veiem una notícia de l'Ajuntament de Moda de darrera hora, que acabem de conèixer fa uns minuts.
Sí, ho ha anunciat fa tot just una estona el mateix consistori, i és que prohibirà durant un any les llicències per construir noves piscines. Per tant, des d'avui mateix, que està previst que s'aprovi en el plenari d'avui que vespre, està previst que durant un any no s'atorguin més llicències per construir noves piscines. Com dèiem, s'aprovarà en el plenari d'avui, on també s'han d'aprovar de manera inicial els pressupostos municipals. Una mesura, entenem, que té per objectiu reduir el consum d'aigua. Encara a Maó, començarà d'aquí uns dies les obres a la plaça Constitució. Això afectarà les terrasses dels bars i restaurants de la zona i també el trànsit. Entre les actuacions previstes hi ha el canvi de les canonades d'aigua potable, la separació de clavegueram i els pluvials i la instal·lació de 8 embornals nous. A més, s'augmentarà la zona verda amb 9 arbres que s'afegiran als 2 que ja hi ha. Una de les principals afectacions és aquestes terrasses, que ara hauran d'estar clausurades durant 5 mesos.
Tenim una implantació de terrassa, pues, la veritat no sé com ho farem, perquè si està tot en obres no en podrem pujar.
Si hi ha arbres disposarem a jaleo millor, no? És lògic que ho hagin d'arranjar, però bueno, que deixin més o menys com està ara.
És un perill a vegades aquest tipus d'adoquinat, que jo, per exemple, inclòs, es peu, te fa un traspeu i a vegades caus en terra.
El que no m'ho sabria greu és que
que no deixessin les pedres, que els he vist sempre i tenen 80 anys i sempre hi han estat les pedres aquestes aquí.
Les feines duraran 5 mesos i es dividiran en dues fases en les quals hi haurà diferents afectacions a la circulació de vehicles. També es veuran afectades, com dèiem, les terrasses dels bars que no es podran instal·lar. L'Ajuntament negociarà poder obrir a la fase final de les obres i eximirà de pagar la taxa corresponent. A més, s'han de respectar les llambordes d'enterra que estan protegides i es recol·locaran una vegada feta la intervenció. El batlle és Héctor Pons.
El termini d'execució d'obres és de 5 mesos i la inversió són 709.000 euros, que en aquest cas van presentar en el Pla Insular de Cooperació d'ara fa un parell d'anys, perquè tardaran molt l'aprovació del projecte per informes i totes aquestes qüestions.
Per aquest motiu, aquest projecte també compta amb la supervisió d'un arqueòleg. I acabem amb una notícia que ampliarem a l'informatiu migdia, i és que els professionals sanitaris de Menorca han patit 44 agressions durant el 2025. La meitat són intimidacions, però també hi ha amenaces, insults i fins i tot, en 4 casos, agressions físiques. La major part es produeixen a atenció primària, mentre que 14 casos s'han donat a l'Hospital Mateu Orfila, tot i que és on es produeixen les que són de major gravetat. Les 4 agressions físiques s'han produït al centre hospitalari, 2 a psiquiatria, 1 a urgències i 1 altra a consultes externes. En cap dels casos, però, els professionals sanitaris han presentat denúncia per entendre que eren pacients que no tenien intenció d'agredir i que estaven fora de control. El cert, però, és que aquestes agressions van en augment des de fa uns anys. En comparació amb 3 anys enrere, s'han incrementat un 40%. Una xifra, però, que Maria José García, tècnica del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Àrea de Salut de Menorca, atribueix a la major conscienciació dels professionals.
Este dato no significa que haya habido más agresiones, es que los profesionales sanitarios denuncian más debido a todas las charlas y toda la concienciación que se hace desde el área de salud de Menorca.
Precisament avui ha conclòs una nova sessió formativa per part de la Policia Nacional per prevenir aquestes agressions i saber com actuar quan es produeixen. En qualsevol cas, la recomanació sempre és denunciar.
Aquestes seran les notícies a les 2:30. Més gràcies, company. Fins d'aquí una estoneta.
Que vagi bé.
Adéu, Axel.
Adéu, adéu.
No hi ha res com trobar l'estiu, tot a poc a viu, si encara tens corda. No hi ha res que no puguis fer.
Més pluges que vam tenir ahir cap vespre, i avui quin dia ens espera?
Ens espera una jornada de cel tapat amb algunes estones de sol. Tornem a començar.
Perdó, és que m'ha sortit.
No ho has pogut evitar.
No he pogut.
La de vegades que jo he girat el cap, quan algú ha dit espera, pensant-me que em cridaven a la vida. Moltes,
sí, a mi, jo amb el meu nom també me passa.
Més de les que us penseu, amb què? Et passa amb què? Amb quin verb?
No, amb el meu nom també, a vegades, Clara, clar, és un adjectiu també.
Això és la nostra vida.
Bienvenidos a Corazón, Corazón.
Ferres.
Cada vegada que algú demana una Clara, no?
Sí, jo faig, digue'm.
Vinga, va, som-hi.
No me l'han fet mai, aquesta. No? No, aquesta broma, okay, no, però no.
No hi ha res com trobar l'estiu, tot a poc a viu, si encara tens...
Vinga, va, segon intent del temps.
Dèiem que ens espera una jornada de cel tapat, amb algunes estones de sol, amb probabilitat baixa d'alguna precipitació feble i ocasional. Les temperatures nocturnes es mantindran estables i les diurnes pujaran un poc, amb mínimes de 7 graus i màximes de 16. Continua el vent de ponent, moderat, amb algunes ràfegues fortes i també la mar alterada. De fet, està previst que a les 8 del capvespre s'activi un avís groc per fenòmens costaners.
Vamos a ver, es algo muy serio esto, ¿eh? El que se ha dejado el grifo abierto, que lo cierre, que llevamos 50 fines de semana que está lloviendo y no para de llover, que estoy de agua hasta aquí. ¡Que me estoy
ahogando! Sí, sí, les 12 i 17 minuts, pausa i seguim.
Entre porcs i vaques, jo trobaré un camí per tornar a començar i ser feliç.
No vols venir amb mi al camp?
Amb la cua entre les cames.
Amb tossudesa i voluntat, el nostre heroi tirant davant, feliç com un porquet en un bassal. Ja no enyorava aquella vida amb aparença.
sense ho era tot. Per fi havia trobat un lloc al món. Me'n vaig al camp.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El dia Menorca, fet a casa.
Les 12:20 minuts en directe al Dia Menorca. Ja tenim aquí la taula amb molt bona companyia en aquesta tertúlia, darrera tertúlia del darrer dijous de mes, primera del 2026. Senyor Joan Pons Torres, com està? Molt bon dia, benvingut i bon any.
Bon dia i bon any a tothom.
Portaveu del Partit Popular, senyora Susana Mora, molt bon dia i molt bon any també, com està?
Molt bé, gràcies, bon dia a tothom.
Portaveu del PSOE i senyor Esteve Barceló, com està? Molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia i molt bon any a tothom.
Bon any, portaveu de Més per Menorca en aquest primer debat del 2020. Ho he dit tot bé o no?
No, sí, però ho
anava
a dir
perquè 2025-2026 no mos veiem des de l'any passat.
No, Susana, per un moment s'ha sentit portaveu del PP. Del Partit Popular.
Sí, sí, ah, perquè avui m'he canviat. Sí. Un dia podem fer exercici de veure termoses papers, sí, sí. Abans que passa.
Mira, mira quina bona idea. Un dia farem una tertúlia en cadascú representant en el descostat. A veure què surt. Bueno, primera tertúlia d'aquest 2026 i un poc hem agafat es ple del mes de gener que es va celebrar dilluns passat amb un parell o tres de temes per posar en aquesta taula d'anàlisi el Consell Insular de Menorca ha aprovat de manera definitiva el pressupost per aquest 2026. Ha estat en aquest darrer ple del mes de gener en el que també s'han tirat endavant altres punts com el conveni que permet que tècnics del Consell Insular de Mallorca puguin assessorar i firmar informes de l'àrea d'ordenació del territori. Un conveni recolzat per Partit Popular i Vox i rebutjat per Més per Menorca i PSOE. Quines seran les qüestions que es posaran a ulls dels tècnics mallorquins? Una altra novetat és el programa de lloguer estable. La iniciativa vol habilitar ajudes fins a 4.000 euros per als propietaris d'habitatges buits que posin el seu pis a lloguer a un preu assequible. Falta per conèixer tots els detalls d'aquest programa que està previst que s'aprovi en el febrer. Servirà per aconseguir treure nous habitatges en el mercat de lloguer? En el marc de la conferència institucional de Sant Antoni, el president del Consell Insular va anunciar que el Consell gestionarà els seus propis habitatges de protecció oficial en una iniciativa que també pretén adquirir immobles construïts i ampliar l'oferta d'habitatge de titularitat pública. Una jornada en què la problemàtica de l'habitatge va ser protagonista amb el conferenciant d'enguany, Marcos de Quintos. La polèmica generada al voltant de l'economista i del seu discurs també va tenir el seu moment de tensió en el ple el dilluns passat, on es va finalment on el PSOE no va aconseguir que es tirés endavant la seva proposta de fixar uns criteris mínims per a l'elecció de la persona convidada a la conferència institucional del 17 de gener, amb els vots en contra del PP i Vox i abstenció de Més per Menorca. Aquests són un poquet els temes que posam avui en sa taula d'anàlisi. Com sempre, un minutet de posicionament inicial. Intervé en primer lloc senyor Joan Pons Torres, del Partit Popular.
Bueno, jo crec que avui posant damunt la taula dues iniciatives de l'equip de govern del Consell Insular de Menorca, bastant interessants, i que van en relació a un principal repte que té Menorca ara mateix com a societat, que és el repte de l'habitatge. Per una banda tenim el lloguer estable, que és una iniciativa a través de la qual volem incentivar que aquells propietaris que tinguin un pis buit el posin al mercat de lloguer a través del Consell Insular, però no perquè sigui llogat a un preu qualsevol, sinó per ser llogat a un preu assequible per als menorquins, no? I per altra banda, pues, s'anunci, com acabes de comentar, que va fer el president en el seu discurs institucional de Sant Antoni, de que per primera vegada, tot i que el Consell Insular té la competència d'habitatge social, donarem una passa endavant i estem disposats a comprar ja pisos ja construïts per posar-los també en lloguer a preu assequible per als menorquins. És anar un poc més enllà de lo que és pròpiament la competència d'habitatge social que té el Consell Insular, però som conscients de que la situació ho requereix i, per tant, centrant tots els esforços ara mateix en matèria d'habitatge.
Moltes gràcies. Es torna ara de la portaveu del PSOE, senyora Susana Mora.
Sí, en relació a aquestes dues propostes que acaba de comentar el portaveu del Partit Popular, des del Partit Socialista, les dues els veiem amb bons ulls. El que ens fa dubtar és si torna a ser una vegada més fum de formatjada i part d'un discurs molt guapo que el Partit Popular ens pretén vendre i que tot menorquí i menorquín, amb independència de la seva ideologia, compraria, o si realment seran realitats executables. A què me refereix? No quadra que un partit que defensa aquesta propostes dugui per Sant Antoni un conferenciant que diu que l'habitatge no és un dret i que la solució a l'habitatge és la llibertat, quan realment estan posant damunt la taula mesures que d'entrada semblen intervencionistes, no? La compra de sols, es posar a gestionar des del Consell Insular Habitatge Protecció Oficial o fins i tot interferir en el que és el lloguer privat a través d'aquesta fórmula de lloguer estable. Per tant, estem un poquet, com diuen en castellà, a ver-les venir. Si realment tot s'executa, veurem com s'executa, en quins termes, però d'entrada les propostes no m'ho semblen malament. Sí que és cert que des lloguer estable l'únic que sabem és el que posa el pressupost actualment, no sabem ni si hi ha partida per personal, si no, la partida sembla d'entrada insuficient i hem vist aquests dos anys i mig el que ha succeït. El lloguer social no va anar en band, retrassos amb el pagament, de compres de solar hem vist executar 1 milió que ve arrossegat des del pressupost de l'anterior equip de govern del Pacte de Progrés. Per tant, com dic, propostes en si, res a dir, anem a veure com s'executen i en aquest tema crec que es tracta més de sumar esforços que no de crítica per crítica.
Moltes gràcies. Torn de paraula per representant de Més per Menorca, senyor Esteve Barceló.
Sí, en un minut serà difícil abordar tots els temes que s'han introduït al principi perquè, déu-n'hi-do, però tots tenen, en certa manera, molta relació. És a dir, en bona part hi ha molt anunci, des que, com bé has dit, no coneixem encara la lletra petita, lligant pressupost i el programa Lloguer Estable, per exemple, és cert que s'ha aprovat definitivament ja el pressupost, que les partides que veiem en matèria d'habitatge, tot i que es venen incrementant any rere any, que ja venim de pressupostos de l'equip de govern anterior, que s'havia marcat com a prioritat aquesta problemàtica, llavors, amb 1 milió de compra de sòl i 500.000 euros per compra d'immobles, que, per exemple, a Més per Menorca van dues setmanes per duplicar aquestes xifres, com a mínim, perquè consideràvem que eren insuficients, els mateixos temps el programa Lloguer Estable també, que és una continuació del final del lloguer ètic que s'havia intentat implantar en el mandat anterior, en dues partides de 100.000 euros sembla que s'abast molt important, no ho pot ser, però està clar que són mesures que, complementades amb moltes d'altres, han de fer camí. I lligat en el tema dels anuncis, que conveni que s'ha hagut de modificar fins a dues vegades, perquè al final Mallorca marquen unes pautes diferents, de que se deixin tècnics per informar. No sabem exactament què, perquè no, tot i que ho han demanat explícitament, no s'ha donat una resposta clara, sí que intuïm en què van destinades. I, per tant, molt d'anunci, però a l'hora de la veritat veurem el que.
Idò, fixat els posicionaments inicials, ara és moment ja d'entrar en debat i qualsevol pregunta, dubte que es vulguin fer entre vostès, és el moment.
Bueno, jo m'agradaria començar agraint el to que crec que és constructiu i prudent, no?, per part de l'oposició, perquè efectivament, al final, crec que és matèria de l'habitatge, possiblement sigui un d'aquells temes que crec que és el tema principal que ara mateix tenim damunt la taula com a societat, però a la vegada crec que tampoc ens pot generar massa discussió en el sentit de que ideològicament puguem pensar diferent en segons quines coses, al final sabem que hi ha una emergència habitacional a Menorca i per tant crec que coincidim en l'anàlisi. A lo millor aplicaríem polítiques diferents, no ho sé, però si estem d'acord en que és el lloguer estable quan se presenti, perquè encara s'ha de dur a ple aprovació inicial, i quan vagin arribant, per exemple, quan es comencin a construir, que pròximament serà així, els pisos a través dels quals el Consell Insular ha portat doblers per comprar el sol, seran maneres de veure, de començar a tocar en ses mans aquestes polítiques que, com bé saben, tant el PSOE com Més per Menorca, que han governat anteriorment en el Consell Insular, sobretot en matèria d'habitatge, no és d'avui per demà. Evidentment, tot d'una, i això és els ciutadans també ho saben, no? Tot d'una tramitació, encara l'administració encara és més lenta, per desgràcia, en temes d'habitatge, per molta via que vulguem fer, però sí que es veu que estem centrats en això i, per tant, ara ja duim un recorregut de 2 anys i mig de mandat i, per tant, ja prest es començaran a posar en marxa pues, obres tan importants, no? Com, per exemple, el solar del Mercadal, que en el seu dia el Consell va portar 1 milió d'euros per construir allà pràcticament un centenar de pisos. I fet aquesta, bueno, aquest agraïment, perquè crec que està constructiu per part de PSOE i Més, sí que m'agradaria dir, critiquen un poc, diuen que hi ha molt d'anunci però que encara no arriben fets, jo crec que sí que hem de destacar que en els darrers 2 anys hem aportat 2 milions d'euros per la compra de sol, per ajudar a comprar sol i que l'IBABI pugui construir, que és qui té la competència en matèria d'habitatge, pugui construir aquests habitatges de protecció oficial. Per tant, ara he posat l'exemple del Mercadal, però a més també hem comprat sol a Ferreries i a Aló perquè es puguin construir en total uns 200 pisos a Menorca durant, des de ja, els pròxims, aquest enguany i l'any que ve, si Déu vol, i per tant seran pisos que es destinaran a menorquins a preu assequible, no?, en l'ajuda del govern balear. Per altra banda, també ho comentava el senyor Barceló, ha augmentat un 50% la partida de compra de sol i de pisos, no?, que estava a 1 milió d'euros, ha augmentat a 1 milió i mig. Aquí és, també han fet la crítica tots dos de que, bueno, havien fet esmenes en el pressupost perquè s'augmentés aquesta partida. Jo crec que tampoc han de crear falses expectatives a la ciutadania. És a dir, per posar, podem posar 10, 20 o 50 milions d'euros a habitatge, però després han de ser capaços, en un any, d'executar-ho. I jo crec que no han de pretendre enganar la gent. És a dir, jo crec que el que fem des del Consell Insular, de posar 1,5 milió d'euros per a la compra de sol i de pisos en matèria d'habitatge, i després, si esgotam aquesta partida pressupostària, tenim, gràcies a Déu, una bona partida de remanents que podrem dur a terme, perquè estem allant d'inversions, i per tant, en tot moment nosaltres estem disposats a que si és necessari fer una modificació pressupostària per comprar sol o pisos ja construïts, ho farem. Però creiem que és més prudent i més realista posar una partida que s'ajusti a la realitat, a el que pots executar dins l'any natural, i després, si aquella partida s'esgota i necessites més doblers, pues sempre tenim el recurs de fer una modificació pressupostària, en sa que don per fet que PSOE i Més per Menorca estarien a favor.
Sí, segurament seria així. I el criteri que comenta el conseller és cert, vull dir, al final tu, el pressupost és un full de ruta per l'any en exercici que va marcant les prioritats d'un equip de govern, no? Per això nosaltres fem una esmena. És a dir, és cert que tu sempre pots modificar el pressupost si tens opció d'executar una partida superior. Però al final també és cert que la pressió que té un equip de govern, en aquest cas els que gestionen aquests moments, de dir, tenc 10 milions, els he d'executar, a no els detenc, és diferent. Posaré l'exemple de carreteres, per exemple. Tenim 30 milions de carreteres que segurament no seran executats en un any, però per una qüestió de logística, no, però és normal, vull dir, entre concessions, licitacions, però els atents, perquè és com una prioritat. No la discutesc, però és una prioritat. Doncs nosaltres dèiem el mateix amb habitatge, val? És a dir, 1,5 milió, beníssim, però anem a fer-ne 10 i anem a ser ambiciosos. Que n'executam 5, doncs n'executam 5, però sabem que tenim aquella partida ja bloquejada per aquest tema. I estic d'acord amb el conseller Pons Torres de que segurament si féssim un esforç ens hi trobaríem amb el tema de l'habitatge, entre altres coses perquè és una urgència social. Estem davant d'una emergència real que estan patint ja molt de ciutadans i ciutadanes i que per desgràcia en seguiran patint més, perquè és un tema que s'està convertint en estructural i que necessita de tots els menys pensants, de tots els partits. Però per desgràcia sí que hi ha molt de matisos ideològics aquí. Dic per desgràcia perquè quan hi ha matisos ideològics és quan no hi ha una continuïtat després, i hi hauria de ser. I a què me referesc? Si realment no és una emergència, totes les propostes dels diferents partits, vinguessin d'allà on vinguessin, haurien de ser relativament benvingudes.
amb matisos, val? Amb matisos. Però vaig al talón d'Aquiles del Partit Popular, la famosa llei d'habitatge de l'Estat. Ho he dit moltes vegades. El Partit Popular em diu, és que això no funcionaria, perquè estem veient dades que ens diuen que realment expulsen cases del mercat. Jo no ho sé, jo sé el que em diuen els meus companys de partit o Catalunya, i em diuen el contrari que diu el Partit Popular. Però jo soc molt honesta, no ho sé. No sé què passaria, perquè ni soc economista, ni entenc molt del mercat immobiliari. El que sí que els dic és, provem-ho. Tenim una eina en el nostre abast que es pot provar per un parell d'anys, que es pot fer pagats damunt parxes, que deia, no? Damunt allò que no funcioni. Per exemple, s'està veient que és cert que una de les coses que pot succeir és que si tu limites el preu de lloguer, hi hagi gent que diu, no m'interessa, me'n vaig en el lloguer de temporada. Bueno, doncs anem a veure si podem regular el lloguer de temporada d'una altra manera. M'entens? Vull dir, entre tots. Més que res, perquè ara sí que estem veient que això s'està convertint en un drama real. És a dir, no pots fer res respecte a aquelles persones que tenen un lloguer en marxa, que és el que és el contracte no li ha acabat i, per tant, han de pagar el que els diuen. Però quan ja s'esgota el contracte i aquell propietari de l'immoble vol posar-lo a preu de mercat, duplicant, triplicant el preu, ho pot fer perquè no tens cap topall. Si tu tinguessis aquesta llei, li podries topar i ja no tindríem aquests drames que estem vivint. Tindríem altres, no ets panacea, és el que deia antes el conseller Barceló. Són la suma de moltes petites coses, però que entre tots ens hauríem de mirar de posar d'acord.
Intentaré ser també constructiu i fer, valgui la redundància i la metàfora. Crec que tots coincidim en que l'habitatge ara mateix és una prioritat de tothom. En major o menor mesura podem coincidir una mica amb el diagnòstic de les causes, l'origen i de més. No ho patim només aquí, ho patim amb... És un fenomen pràcticament mundial i sobretot en zones, per exemple, amb molta pressió turística. Clar, el fet de dir que prioritzant l'habitatge i que la partida destinada en el pressupost suposi aproximadament un 1,5% del pressupost, no sembla que li donis el pes relatiu que després comunicativament li vols donar. Jo aquí vull apuntar que també hem de distingir. Vull dir, l'emergència la tenim ara i tenim mesures que estan molt bé, però que no veurem els fruits fins d'aquí uns anys. És a dir, que són mesures a mig, llarg termini, que s'han de fer, que no s'han de deixar de fer, per les circumstàncies que siguin, segurament no s'han fet els deures totes les administracions i de tots els colors, però també hi ha mesures de caràcter immediat que s'han d'explorar i que s'han d'emprar, encara que siguin mesures temporals. Ara se posava com a exemple els topalls de preus, les zones tensionades... Jo sí que puc posar exemples que conec de primera mà de casos, de persones que vivint a Barcelona, pel fet de tenir aquesta llei en vigor, el preu del lloguer mensual d'un any per l'altre està topat el que se pot augmentar i no te trobes que d'un any per l'altre te puguis o quedar en el carrer o amb un increment de preus que no puguis assumir. Per tant, no és una eina que resol el problema, però sí que pot ajudar, ni que sigui de forma temporal, però també hem d'anar més enllà amb altres propostes també importants. Aquests dies, des de Canàries, per exemple, té bastant de ressò, que és una problemàtica que també patim aquí, el fet de valorar de quina manera es pot limitar la compra de no residents, de segones residències, perquè tots coneixem perfectament la situació de Menorca, l'encariment de preus que hi ha, molt ben motivat per altra gent de fora de Menorca amb un poder adquisitiu totalment diferent, que això genera un increment de preus important. De fet, des de Més per Menorca han duit a diferents administracions una proposta per avaluar aquesta viabilitat jurídica de limitar la compra dels residents, com s'aplica segons quines regions singulars d'Europa, i que té recorregut jurídic, és a dir, que no és fàcil, d'acord, que les Canàries són una regió ultraperifèrica i les Illes Balears no, però bueno, s'està fent feina també a Europa amb l'estatut d'insularitat i que tenim unes peculiaritats que s'han d'atendre i unes circumstàncies que ens condicionen molt i que hem d'explorar en paral·lel a totes les mesures a mig llarg termini. Vull dir que tot, al final, complementa i va en aquesta direcció.
Sí. Nosaltres, des de l'equip de govern, des del Partit Popular, no som partidaris de la regulació excessiva i en aquest cas de, no ho hem estat mai, del límit, de posar un límit en els preus de lloguer, no per, ja només per una qüestió ideològica, sinó perquè està demostrat que allà on s'ha aplicat, com ha comentat na Susana, hi ha hagut, o les estadístiques ens diuen que una de les conseqüències és que molt de propietàries lleven, retiren els pisos del mercat de lloguer anual i a lo millor passen, o bé es fan contractes en B, que per tant no en poden tenir constància de ses dades, o bé es passen en el lloguer temporal per no tenir aquesta restricció. Nosaltres som més partidaris, creiem en incentivar i no tant en prohibir o limitar en aquest cas, no? I jo crec que una mesura en la que potser coincidim, que de fet va ser curiós perquè crec que uns dies antes primer ho va dir la presidenta del govern, Marga Provenç, que va anunciar bonificacions fiscals per a aquells propietaris de pisos que no augmentassin el preu del lloguer. Nosaltres creiem més en aquest tipus de polítiques i pràcticament des cap d'una setmana o dos dies en Pedro Sánchez va anunciar que a partir d'enguany també posaria, cosa que per cert no va caure massa bé a Sumar, si no mal record, que són els socis de govern, sí. No sé com ho arribaran a aclarir, però la qüestió és que van dir, Pedro Sánchez va dir que també faria aquestes bonificacions, que bonificarien en els propietaris que no augmentassin el preu del lloguer. Vull dir, pràcticament un anunci calcat en els que havien fet des d'aquí, no ho dic com una cosa dolenta, sinó que si coincidim amb això, fantàstic. Sí que es veu que desconfiem de la lletra petita, de lo que pugui dir en Pedro Sánchez, però bueno, jo crec que és honest reconèixer-ho, sí. Que si coincidim amb aquesta mesura, jo crec que això és cap on nosaltres creiem, com a equip de govern del Consell Insular, cap on han d'anar, no? I de fet és cap aquí on van les mesures que aplicàvem. Antes, quan t'han ratllat des lloguer estable, una de les mesures, un dels incentius per aconseguir que aquests propietaris menorquins, que potser tenen qualque immoble, que el tenen tancat o que no el tenen llogat, hi haurà una bonificació, crec que són fins a 4.000 euros, que es podran acollir per fer millores d'eficiència energètica, d'electrodomèstics, no sé si inclús mobiliari, dins habitatge, a canvi de que posin aquest seu immoble en el programa lloguer estable. No? Això és un exemple de que cap on creen nosaltres que poden anar aquestes mesures, que com ha dit el senyor Barceló, no seran la solució, que la solució és molt més estructural, o sigui, hi ha una falta, s'amunta una oferta totalment escassa amb una altíssima demanda, però bueno, totes aquestes mesures que puguem fer per treure pisos que ara mateix estan tancats, si incentivem a la gent, en els menorquins que tinguin cases, és a dir, donar-me unes garanties jurídiques de que l'administració hi serà enmig i, per tant, de que no li ocuparan el pis, de que no es quedaran sense cobrar lloguer a final de mes. Creiem que som, i damunt ens ajudarem en 4.000 euros per anuals, és a dir, cada any, per poder fer millores a la vivenda. Creiem que això de la manera és una de les maneres per poder incentivar que surtin vivendes en el mercat. I per tancar la intervenció, jo sí que vull destacar, que és un dels temes que crec que havies comentat que relliríem avui, que és que, ho he dit antes, el Consell Insular té la competència amb habitatge social, però nosaltres volem fer una passa endavant, perquè és que hi ha que fer-ho, i per primera vegada comprarem pisos ja construïts per llogar-los directament a un preu assequible en els menorquins. Nosaltres creiem que això sí que són mesures, i són mesures, a part de realistes, com comentava el senyor Barceló, que poden arribar ja. És a dir, això ho volem fer dins enguany per aconseguir que aquells immobles que estiguin ja construïts els pugui adquirir el Consell Insular i els pugui posar un preu assequible en el mercat de lloguer pels menorquins. Això seran fets, seran coses que es poden fer de manera bastant ràpida, dins, entenent el que vol dir ràpid dins el tema de l'habitatge, i no coses que es veurien a molt llarg termini.
Senyora Mora. Sí, no, jo seguint un poquet el que comentaves, conseller Pansorres, no? Ja que diu que és just, no?, reconèixer quan estem d'acord en qualque cosa, jo li tiraria igual a la inversa, no? A lo millor nosaltres, per matisos ideològics, tendim un poquet més a l'intervencionisme que el Partit Popular, però també feim altres mesures, com pugui ser ara les bonificacions fiscals, quan creiem que són idònies, doncs pues, facin el contrari, anem a provar abans, a Menorca, anem a demanar abans si funciona. Més que res, perquè estem en un moment realment, és el que xerràvem antes, i que convergim, crec que tots, d'emergència màxima, on no es tracta de fer experiments estranys, ni molt menys, perquè no ens ho podem permetre, és aquesta bogeria, no? Però sí d'anar a provar tot allò que estigui en el nostre abast, que pugui ajudar a la ciutadania. Bonificacions fiscals, endavant, però sabem que no seran suficients. Limitació de preus, provem-ho, i tampoc serà suficient. I a més, mesura temporal, també, tranquil tothom, també propietaris, no es tracta de limitar si després les coses tornen a anar bé i es mercat torna a funcionar, però en aquests moments tenim un clar fall de mercat davant d'algú que hauria de ser un dret, que aquest habitatge, i necessitem posar, com diuen en castellà, tota la carn en l'assador, totes aquelles propostes que tinguem. Aquesta m'assembla ideal, que es consell realment pugui comprar i gestionar, m'assembla perfecta, vull dir, el nostre recolzament i quan més sigui i endavant, perquè és que tot és poc realment, i com deia el conseller Barceló, per desgràcia, moltes de les mesures que en aquests moments contemplam, com que són les que sempre hem tingut damunt la taula, no els hem emprades perquè no era tan necessari, però les típiques, construïdes, són lentes, és a dir, ho sabem, l'administració és lenta, construir és lento, vull dir, no tindrem solucions immediates per a algo que ja és molt immediat, és que realment està afectant absolutament a gairebé tota la societat, vull dir, antes veies que el problema de vulnerabilitat habitacional, que era realment la competència del Consell, era algo residual, molt lligat a benestar social, per tant, tu no podies... Ara, per desgràcia, és que estem xerrant de que qualsevol de nosaltres, jo mateixa massa part demà i, per tant, deixo de comptar amb el sou del meu home i he de fer front jo a tot i fiets i possiblement no podré tenir una casa i tenc un sou més que decent, però...
És que potser no és que no ho puguis pagar, és que no el trobaràs.
No ho trobaré, clar. Vull dir, realment és allò que m'agrada, això que estem tinguent aquí, més enllà de que si aconseguim res... Però a Menorca sempre hem estat exemple de que quan hi ha grans reptes, i aquest és... Hem donat exemple arreu, no? Vull dir, això m'ho recordava en Joan Huguet en el seu discurs de l'any passat de Sant Antoni, de dir, escolta, en el seu moment es pacta del toro o tantes altres coses, crec que en aquests moments l'habitatge requereix aquests pactes i deixar no grans matisos ideològics ni del Partit Popular no li demanaria mai, perquè jo tampoc renunciaré en el meu partit, però com el senyor Barcelona és dels seus, però no sé, fent van, no?
Sí, jo ara tal vegada posaré una mica d'aigua en el vi, si no serà mal ara que tot és massa
bo,
massa fàcil.
Endavant,
endavant. On de comença? Si hi ha altres mesures també ho faria a favor, però només això...
Aquí anava, és a dir, nosaltres entenem que s'ha d'ajudar, que s'ha de donar garanties jurídiques, que s'ha de facilitar, en definitiva, que la gent que tingui propietats els pugui posar en el mercat a un preu assequible per a altra gent que, en comptes de ser propietari, vol llogar. Això ho entenem. També hem de distingir entre persones, famílies i grans tenidors.
Totalment d'acord.
I aquí s'arrel del problema una mica és aquest canvi de concepció. La concepció de l'habitatge, si l'entenem de debò com un dret i que l'hem de garantir, o si l'entenem purament com un negoci i llavors quan comandes mercat estem venuts. Sí. Llavors s'ha vist que el mercat està excloent a molta gent. Quan ratllam també de mobilitzar habitatges buits o tancats, crec que aquí també crec que és interessant treure un altre aspecte a comentar, que és quants n'hi ha que no estan buits, sinó que s'estan llogant turísticament, temporada. Sí, sí. Crec que la lluita contra l'oferta il·legal crec que és un també qui sigui consens. Crec que totes les forces polítiques estan d'acord en que una idea que podia pretendre democratitzar el turisme de qualque manera i que una persona que tenia una casa i un apartament a una segona residència pogués treure un profit, que s'ha convertit també en un negoci en mans de grans tenidors, en mans d'empreses, i que s'ha pervertit tot aquest model. Sí. I ara crec que tots coincidim en mirada de quina manera es poden posar límits. Jo crec que hem de ser molt clars i molt valents amb aquest aspecte. I després hi ha una altra cosa que s'ha de posar damunt el debat, i que si no feim aquest debat no en sortirem mai. És que si no de debò redirigim el model econòmic i seguim pilotada cap endavant i fiant que cada any Menorca seguirà creixent en població perquè durem més gent i haurem de dur més gent per atendre aquesta gent, això no acabarà mai i mai tindrem prou sol. Per tant, també hem de fer aquesta reflexió de que hem de posar límits a l'activitat turística. Això no vol dir ser turismofòbics, això vol dir regular bé, això vol dir tenir turisme de qualitat ben entesa, que el propi turisme no s'acabi carregant en el turisme, i a la vegada diversificar l'economia de forma que no depenguem exclusivament, com ara que som en el 80% d'aquest sector econòmic. I això ha de fer que no tinguem aquest creixement any rere any, que és una carrera sense fi.
I posem també els recursos, perquè a més habitatge també necessitarà més recursos.
Veig que es mossega la cua, que deia, no?
Abans, jo estic d'acord amb... Bueno, crec que estem d'acord tots. És a dir, de fet, nosaltres, amb aquests 2 anys i mig que duim en el Consell Insular aquest de govern, han donat de baixa centenars de llicències, però centenars de llicències dins els pobles, de llicències turístiques, no? Per tant, això és la primera passa perquè aquests habitatges o que propietaris amb incentius i amb garanties jurídiques s'animin a posar els pis en lloguer anual i no fer turístic, que ja no ho poden fer si no tenen llicència, o no fer turístic il·legal, que n'hi ha, per desgràcia, o no fer de temporada. No? I després, en Esteve ha comentat un tema que és interessant i que el president ja ho va dir, crec que va ser en el foro que van fer en el Llatzeret, el primer foro a Menorca mira el futur, el president, en el seu discurs de tancament, ja va posar damunt la taula, ja va dir que tard o prest hauran de ratllar de si han de posar límits a nivell de població a Balears o Menorca, perquè ho heu dit ara, no? Es ve que és un peix que es mossega la coa davant la necessitat de treballadors. Tenim molta gent que ve de fora a fer feina en temporada i a vegades a lo millor aquestes persones empren pisos de manera temporal que són habitatges que podrien emprar residents, gent que viu aquí tot l'any i que després tenen dificultats per viure aquí, infermers, professors, doctors. Per tant, és un tema que no serà fàcil d'estudiar, que crec que evidentment haurem de deixar en mans dels tècnics i després cada partit haurà de fixar la seva postura, però nosaltres ja ho vam... El president ho va dir, no sé, que tard o prest s'haurà de valorar. Així que és com estem ratllant de posar, o estem posant límits en el lloguer turístic o en el creixement turístic, límits en el nombre de vehicles a Menorca, no? En l'estudi que m'ha encarregat des del Consell Insular. Tard o prest haurem de posar damunt la taula quin límit podrà arribar a tenir Menorca de població i, per tant, articular les polítiques insulars en base en aquest límit.
Sí, aquí...
Que preocupa, perdona, no, sí, que a vegades tens la sensació que les paraules van per una banda i els fets a vegades no acompanyen i som bastant mesurat en com ho dic. Me refereix que està molt bé xerrar de límits, però després veiem que en les tramitacions que han vist de l'estudi de capacitat de càrrega, dels esborranys, ara diuen que són esborranys del nou pla territorial, que els límits no estaven tan clars. Llavors, us preocupa, ho lligarem a un dels aspectes que s'introduïa en el principi, com és demanar la col·laboració de tècnics del Consell de Mallorca, sembla, no està escrit, però tothom intueix que és per desencallar informes interns de la casa que han estat molt clars, com és que diu que l'estudi de capacitat de càrrega que s'ha fet no ha tingut en compte, com explicava Ana Clara just fa un moment, els propis límits que té la seva illa en recursos, en quant a energia, en quant a aigua, en quant a gestió de residus, en quant a mobilitat. La mobilitat és una altra clau. S'informe contrari també a tota la revisió encoberta que s'estava fent. També informe contrari de serveis jurídics, informe contrari d'intervenció. Per tant, eren molts d'informes interns de la casa que posaven de dir, atura, això no s'està fent quan toca. Jo veig molt bé, per exemple, explicava ara que les llicències turístiques en nuclis tradicionals, que el PTI vigent prohibeix donar llicències turístiques en nuclis tradicionals, en el moment que caduquin, fins i tot establint una caducitat, que no es renovin i que es retirin. No els han de treballar després en el camp, perquè si no, arreglaran per una banda i ho faran malbé per una altra. Per altra banda, tenien la gran oportunitat, tenint la moratòria vigent, d'anar reduint aquestes places turístiques, d'anar recuperant totes aquestes baixes. I en canvi, han tret el subterfugi de comercialitzar-les de nou. Per tant, hi ha el discurs, hi ha coses que el podrien comprar, però després de la pràctica veiem coses que mos costa de creure que vagin lligades l'una amb l'altra. Simplement veiem com a camins a vegades fins i tot oposats.
Sí, sí. Anava un poquet a intervenir en aquesta línia, no? Per començar per lo positiu. Me sembla molt bé que quan van... Ho deia antes el conseller Barcelona, no? I és un retret que mos fa molt el Partit Popular i que avui es portaveu no ho ha fet i agraeix, nosaltres tampoc hem fet al revés, no? És que l'esquerra va posar tot a llogar, cert? Vull dir, era un moment, nosaltres quan van començar el 2015, fins i tot Podem, vull dir que era el partit més a l'esquerra que podia haver, no? Això redistribueix la riquesa, farem que el turisme arribi a tothom, perquè realment per què no pot llogar qui té un pis i si
té un xalatarro. Des d'aquest concepte semblava com a molt democràtic, de dir, clar que sí, perquè és més ric que té xalet, pot llogar en zona turística, i aquella persona mesquí que no té per arribar a final de mes, no pot llogar. Vale, pues, Madonna va ser morta, i ho vam veure tot d'una, no feia un any que la llei estava en vigor, que ja era Menorca la primera que limitava aquesta pràctica. Vull dir, van ser molt conscients de que era una proposta que semblava bona per tothom, i a la pràctica tenia externalitats molt, molt negatives, com era aquesta que estem tenint, la deshabitatge, que ja venia amb molt de problemes, doncs per el que xerraven antes, vull dir, una economia molt potent lligada a turisme, està en boga i que la gent us vulgui comprar, mercats exteriors amb molt de doblers, damunt li posaves això, doncs era caldo de cultivo, no? Perfecte, van corregir amb el que va ser la zonificació, la limitació, van ser la primera illa que van dir, i hi ha illes que encara tenen el debat de que han de limitar les grans ciutats, es lloguen pisos, nosaltres no, això va quedar tancat dins de les pobles, res, totes les zones turístiques, que després podem estar més d'acord o no, però tot cap allà. I me sembla molt bé que el Partit Popular hagi fet una passa més enllà. Vinga, ara estan caducant les llicències, però fins i tot aquestes no es renoven. Me sembla beníssim. Però amb aquesta coherència, no?, i amb aquest reconèixer jo mateixa, no?, de que tots estem en aquell moment, perquè cert és partit d'esquerres, però el Partit Popular ara no ho diu, però jo recordo els seus batles i batleses en aquell moment, quan nosaltres unificàvem, que mos deien, no mos tanqueu els pobles, que nosaltres també volem jugar dins poble. I estem tots.
Tot bé de la llei Delgado.
Però això, vull dir que tots estem d'una manera o salta, i no passa res, al final, la realitat va més ràpid que tot, no?, que l'administració. I crec que ara, on vaig amb tot aquest discurs, que ara toca això, és a dir, toca anar més enllà. I si el Partit Popular és valent per llevar llicències dins poble, ho hauria de ser per no dur-les a una altra banda. Tot i que per ideologia ho fes. A lo millor per un temps, no? De dir, escolta, nosaltres no és que renunciem per sempre a el que és el nostre model, però per un temps no toca, no? I anem a fer un gran acord. Nosaltres, per exemple, el Partit Popular ens ha dit sempre, bueno, és que el PTI actual, que és des del 2003 revisat, manté 11.000 places de creixement turístic, no? Vale, ara sembla que la revisió aquesta, esborrany, tal, en contempla 24.000. Jo, tir pedra, ni 11 ni 24.000. Anem a fer una supermaratòria a la Menorquina i ni un creixement més, un temps almenys, perquè és que fins i tot les nostres, clar que això és complicat, perquè les nostres anaven lligades a convenis amb hotelers que tenen drets adquirits i ja que, bueno, però anem a mirar-ho.
Dos darrers minuts.
Vale. Sí. Bueno, jo m'agradaria ratllar, hem ratllat bastant de fets, no? I no denúncies. Nosaltres, a l'esborrany que estem fent feina des PTI, on vostès, per exemple, ara mateix Susana Mora acaba de dir que el que nosaltres posarem, és a dir, el nombre que surt que s'estudi, que és el nombre que un estudi fet per una empresa especialitzada amb això, amb aquest tipus d'estudis ha fet, no vol dir que sigui el nombre definitiu.
Sinó no, i sembla ser, que és el nombre que
igual ens estudi de capacitat de càrrega de vehicles. Però el que sí és un fet és que nosaltres, per primera vegada, en el PTI, posarem un límit en el nombre de places turístiques de Menorca, no? Per tant, que és una cosa que nosaltres ho hem retret diverses vegades, que no hi entrarem ara, però que s'hagués pogut posar, i no es va posar en el seu moment, es va aprovar el PTI sense posar un nombre de places turístiques. Nosaltres volem posar un límit de nombre de places turístiques, igual que posarem un límit de nombre màxim de vehicles, però sempre ho han dit, i crec que amb això hem estat coherents, han dit, primer, farem els estudis tècnics, i llavors prendrem decisions una vegada que hem ben informats. I això és el que estem fent.
Darrer minutet.
I per matisar el que deia el senyor Barceló del tema de lloguer turístic al camp, jo crec que no hem de mascar els encaragols, perquè una cosa són els nuclis residencials, és a dir, els pobles, que on crec que tots estem d'acord en que els pobles han de ser per a residents, i per tant, on volem que les cases, i més en la situació en què estem, sobretot dins el context d'emergència habitacional, o potser podríem tenir un altre debat si no hi fos, com dèieu antes, fa 10 o 15 anys. Però la realitat és que avui en dia necessitem que es matxin de cases dins el poble puguin ser pels menorquins. Però una altra cosa és el que nosaltres introduïm en el PTI que hem posat damunt la taula i que ho duem en el programa electoral pel qual la majoria de menorquins van donar suport, que és sempre subordinat a que hi hagi pagès en el camp, que els propietaris i els pagesos tinguin una ajuda extra, que pot ser aquest lloguer turístic, evidentment amb un límit i amb una regulació, però això sempre subordinat, és a dir, seria una ajuda subordinada a que hi hagi sempre un pagès en el camp.
Darrers segons per tancar.
No hi haurà cap lloc, ni hi haurà cap casa de camp que pugui fer lloguer turístic si no té un pagès.
M'ha encetat un debat que dona per un altre.
Sí, no per un minut, per una altra tertúlia.
I del mes que ve ja tenim el tema.
Seguim.
Moltes gràcies, senyor Joan Pons Torres, senyora Susana Mora, senyor Esteve Barceló, que acabin de passar un molt bon dia, i gràcies.
Gràcies. El dia a Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és cultura.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
El dia a Menorca. Fet a casa.
Ferides com creuar una carretera, com un salt sense por de molt amunt, tot per arribar fins que ens espera i poder-li explicar de tu a tu. Tots han trobat en falta amics i amigues.
I de nosaltres no us trobem a faltats, amics i ses amigues, perquè cada dia ens trobem amb tots valtros i és un plaer feliç de compartir aquesta hora de ràdio amb tots valtros. Avui m'anam amb Leon Manso i ens retrobam demà a partir de les 12 aquí a IB3 Ràdio. Fortes abraçades de tot l'equip del Dia Menorca.
Quan tenc por, no pots escriure un poc i ens hem millor. Quan tenc por, quan tenc por, vaig a cercar un motiu que sigui bo. Ja t'he escrit dins aquesta cançó. Un dia vaig pensar, vull ser un fantasma i viure dins una altra dimensió. Però somiant em vaig trobar una carta escrita en nom dels quan desitgen sort. Sempre que et despertis dóna gràcies de poder veure un dia més el sol. La vida és una cinta d'equipatge on pots anar deixant el teu